Torna al futbol aquest cap de setmana i ho torna a fer a la nova Creu Alta.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Avui és divendres 8 de novembre del 2024. Avui tanquem la setmana a l'Hotel Suís fent la prèvia pura i dura d'aquest Sabadell il·licitano d'aquest diumenge a les 6 de la tarda a la nova Creu Alta. Després de l'ajornament del partit a Alzira, torna l'activitat i capricis del destí, capricis del calendari, ho fa amb aquest tercer partit seguit a la nova Creu Alta. Entre unes coses i unes altres, l'última visita, l'últim desplaçament del conjunt de David Català va ser fa gairebé un mes al Narcís Sala davant la Unió Esportiva Sant Andreu. Precisament l'equip quadribarrat havia de ser el rival de l'Elche Ilicitano aquest últim passat cap de setmana, però també es va suspendre aquell partit i, per tant, tots dos conjunts arriben a aquest duel amb aquesta setmana d'inactivitat. Compta amb aquest filial il·licità, amb l'equip d'Àngel Donato, l'equip revelació segurament d'aquest inici de temporada, tenint en compte que la temporada passada venia de tercera federació. És cert que amb aquest ajornament ha quedat un pèl amagat a la classificació, 8è amb 14 punts, però només 3 menys que el centre d'esport Sabadell i amb el Pichichi, també en parlarem avui, del grup 3 de la segona federació, com és Iomar Vidal.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Recuperem avui la normalitat amb la roda de premsa de David Català i tot això fa que soni el Toni González des de les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs que el central de l'Atlètic, Aitor Paredes, el pivot del Barça, Marc Casado, i el davanter de l'Oporto, Samu Omorodion, són les grans novetats de Luis de la Fuente a la convocatòria d'Espanya pels partits davant Dinamarca i Suïssa de la Lliga de les Nacions de la pròxima finestra de seleccions, és a dir, el 15 i el 18 d'aquest mes. A l'Europa League, Ludogorets 1, Atlètic Club 2, amb remuntada dels d'Ernesto Valverde, i Victoria Pilsen 2, Real Sociedad 1. A tot això, 62 detinguts abans de l'Ajax Maccabi pels disturbis entre seguidors israelians i manifestants pro-palestins. A la conferència, per últim, Betis 2, Celje 1, amb un gol de Juanmi en l'últim sospir. En tennis, a les finals, Guita, Krejcikova, Zeng, després que la primera es carregués a la gran favorita, Swiatek, i a la segona semifinal, Sabalenka, Coco Gauff. Marina Bassols substituirà la lesionada Cristina Buxa a l'equip espanyol de la Billie Jean King Cup. En bàsquet, a l'Eurolliga masculina, nova derrota del Real Madrid a domicili, 85-76 davant l'Olimpia de Milà, avui a 8:45 Barça-Bascònia, i victòria 66-59 d'Espanya davant els Països Baixos per encarrilar la classificació per l'Eurobàsquet de l'estiu que ve. Avui el programa està centrat en 4 eixos.
Es comenta la recepció.
Doncs com dèiem, avui la prèvia del Sabadell il·licitano, la del Sabadell B, Girona B, amb l'exarlequinat Sergi Puig, la del derbi Astralpul Terrassa, ja ho diem bé, a la Champions femenina de waterpolo, i també la dels dos Oar d'handbol.
Han parlat en les últimes hores. La notícia curiosa.
Més que notícia, en aquest cas, imatge curiosa. El compte d'X de Movistar Futbol són 6 els segons que va trigar a marcar a la segona meitat l'Steaua de Bucarest davant el Midtjylland. El pitjor és que servien des del mig del camp els danesos. Passada enrere, 7 jugadors que pugen a l'atac, però la pilotada en llarg del porter pica el cos del jugador local que pressionava, que acaba marcant a plaer amb el pit.
De quin partit no estarem pendents?
D'un Estrella Arucas, de la tercera federació, grup 12, el Canari, que arrenca a les 10 de la nit.
I a les xarxes socials.
El gest solidari de la plantilla del Keio Natació Sabadell amb els afectats per la dana a València i les paraules del seu capità, el porter Edu Lorrio.
Hola, València. Somos el equipo masculino de waterpolo de Club Natación Sabadell. Lo primero de todo, queremos mostrar nuestras más sinceras condolencias por todo lo vivido durante estos últimos días en vuestra tierra. Cada uno de nosotros, de manera particular, ha aportado su granito de arena para crear este maravilloso palé con el objetivo de ayudaros y de mostrar nuestro cariño desde aquí. Mucho ánimo, mucha fuerza y os mandamos un abrazo enorme de parte de todos nosotros. ¡Forza Valencia!
Avui celebra el seu aniversari.
Avui felicitem l'exarlequinat Àlex Cortell, de manera molt especial el director d'operacions del Sabadell, tot i que ho fa pràcticament tot allà al club, l'Albert Ramos, i també una fidel oient d'aquest programa, com és la Daniela Arroyo.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Una i nou minuts clavades del migdia d'aquest divendres 8 de novembre del 2024. Com dèiem, recuperant ja plena normalitat a les portes del següent compromís de la Lliga del Centre d'Esport Sabadell aquest diumenge a les 6 a la Nova Creu Alta davant l'Elche Ilicitano, després de la suspensió del partit al Zira del cap de setmana passada, pels efectes del temporal de la Dana al País Valencià. Marxem fins a l'estadi. Avui tenim allà el Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs? Duri, no sé si em portes tu alguna novetat pel que fa al tema de l'Algira o això és cosa de Sergi Garcés?
No, hi ha novetats. Serà cosa de Sergi Garcés, però en principi avui tampoc hi ha hagut cap canvi d'última hora en aquest sentit, així que haurem d'estar pendents encara, simplement. Ambientistes aquí a la Nova Creu Alta i se m'estava insistint que si no ho feies tu ara en el sumari, el tema de felicitar l'Albert Ramos pel seu aniversari, que ho féssim nosaltres des d'aquí, però ja he vist que has fet els deures.
Sí, home, ha estat pràcticament... No, que se m'entengui, amenaçat, a través de WhatsApp.
Ah, però... també t'havien amenaçat.
Sí, no, però sí, en el bon sentit de la paraula, no?
Sí.
Però sí, que avui és l'aniversari d'un home que, ho dèiem, té aquest títol, aquest càrrec de director d'operacions al Sabadell, però que és allò de chico para todo al club, com és l'Albert Ramos.
Correcte, sí. No sé si m'havien dit algo així com un todoterreno, una cosa així m'havien dit, sí, però vaja, que per molts anys per ell, i això, amb aquest ambient distès, a més ha portat cruzanets també, els últims jugadors que estaven ara acabant de sortir d'aquí de les instal·lacions Vitori de la Nova Creu Alta, després de l'entrenament que ha realitzat l'equip avui a les instal·lacions de Sant Oleguer, sí que és cert que els últims en arribar aquí al temple han estat Peque Polo i Alberto Travero, protagonista dimarts, a més se'ls veia bé, tranquils, caminant normal, així que bons símptomes també per veure'ls aviat vestint la samarreta arlequinada.
Sí, i enfocant-nos i orientant-nos ja cap a aquesta roda de premsa de David Català, em sembla un dels punts més interessants segurament d'avui. Parc, més enllà de veure com ha paït l'equip el fet d'aquesta inactivitat de pràcticament dues setmanes, també què en pensa el tècnic al voltant d'aquests progressos que estan fent tant Trapero com Peque Polo i sobretot el protagonista que tenies ahir a l'Hotel Suís, Juanma García, que hauria de ser el pròxim que hauria de tornar en aquest cas a la convocatòria.
Sí, si no hi ha cap mala notícia en l'entrenament de demà, opcions té d'entrar, bàsicament perquè és que ja entrena amb normalitat. Ahir ho explicàvem a l'Hotel Suís, com dius, Vituri, treballa amb la resta de l'equip a ple rendiment i ja serà qüestió de David Català, amb aquestes convocatòries limitades a 18 jugadors en aquesta segona federació, si decideix incloure el futbolista a la canti o no, però que per estat físic no hauria de ser, com a mínim, perquè arrossegui la lesió, perquè d'això ja està plenament curat. A partir d'aquí serà qüestió de ritme, de veure si ja està en disposició de poder saltar el terreny de joc o com a mínim està a la banqueta. Serà decisió de David Català i evidentment li preguntarem en aquesta roda de premsa que comença d'aquí 3 minutets aproximadament.
Fa un parell de setmanes que no tenim convocatòries al Sabadell i potser em balla una mica la memòria, però diria que David Català no ho hauria de tenir massa complicat a l'hora de fer entrar Juanma García a la combo, perquè al final, recordem, Parc, que aquest cap de setmana no hi és el capità Sergio Cortés, per tant seria en aquest cas peça per peça.
Sí, exacte. Cortés, que havia de complir la sanció contra l'Alcira la setmana passada per acumulació de targetes grogues, primer futbolista del Sabadell, per cert, que arriba a aquest cicle d'amonestacions, no va poder complir-ho, així que no és que la sanció del capi del Sabadell quedi pendent només pel partit de l'Alzira, no, sinó que simplement la sanció es compleix en el pròxim partit en el qual es veu la cinquena groga, és a dir, en aquest cas és el duel de l'Elche Ilicitano d'aquest diumenge el que afecta a Cortés i per tant el capità que serà baixa per primer cop aquesta temporada, per primer cop no serà titular, així que com dius, en aquesta convocatòria el més normal a priori és que hi hagués aquest canvi de peces i tinguéssim aquestes baixes de Cortés, Trapero, Peque Polo i Ryan Bakayoko, però ja saps, Vituri, que per què no podem tenir alguna sorpresa a la combo. En les últimes setmanes hem tingut, no sé, futbolistes com Ivan Tebar, que han jugat de titular, els Pol Juniors, Miquel Ustrell, etc, que han anat entrenant a les combos, així que si David Català requerís els serveis d'algun futbolista del filial, també podria comptar-hi.
Sí, molts. Al final també Utgés, Olmedo, han estat habituals a les convocatòries del primer equip del Centre d'Esport Sabadell. A tot això, Parc, per afrontar un partit que arriba en una nova realitat classificatòria pel Sabadell, quan, tot i la derrota davant l'Olot, manteníem el Sabadell com a primer classificat, després dels partits que sí que es van poder jugar el cap de setmana passat, únicament el Lleida va poder superar el Sabadell, però que això farà també que el conjunt arlequinat afronti aquest cap de setmana, aquesta jornada 11 ja, doncs, en segon lloc.
Sí, i a més, per l'hora del partit, Vituri, a l'hora del partit fins i tot hi haurà algun moment que el Sabadell tindrà dos partits menys que alguns dels rivals. Bé, circumstància, això, curiosa, després del que vam viure la setmana passada, però sí, al final el Sabadell, que ha perdut aquest lideratge en detriment del Lleida, un Lleida, per cert, i no et vull esgarrar gaire les estadístiques, Pau Vituri, però que més enllà de ser líder, és l'únic equip que ha estat capaç de batre l'Elche Ilicitano aquesta temporada. Per tant, un rival, ho deies al principi, perillós el que li espera al Centre d'Esports aquest diumenge, bàsicament perquè ha començat bé la temporada, tot i ser un recentment ascendit, El tenim situat en aquesta part mitjana alta de la classificació, vaja, en aquest grup de tants i tants equips d'aquest grup tercer de la segona federació que estan a propet de la zona del play-off o dins d'ella, però és que aquest Ilicitano s'està demostrant força sòlid, tot i ser això un filial que combina joventut amb experiència, ho hem anat explicant durant la setmana, així que s'espera que sigui un altre partit d'aquells durs pel Sabadell aquí a la Nova Creu Alta demà passat.
Sí, a mi em feia la sensació avui mirant la classificació que a nivell d'imatge, a nivell d'agafar el diari i mirar la classificació, doncs qui ha sortit una mica més perjudicat ha estat l'Elche Ilicitano, perquè ha quedat un pèl amagat en aquesta vuitena plaça amb 14 punts, però que realment l'equip d'Àngel Donato ha estat, si no la revelació, una de les grans revelacions. És cert que ha perdut una mica de pistonada abans d'aquesta aturada forçosa, perquè va empatar a ultimíssima hora el seu duel davant el Cornellà i, com bé deies, venia de perdre també davant Lleida el seu primer partit de la temporada i, a més, a casa. Però la trajectòria inicial del filial il·licità per venir de tercera realment era prou bona, amb 3 victòries i 4 empats.
Sí, sí. Com dius, al final va ser l'últim equip en conèixer la derrota en aquesta lliga, en aquest grup tercer, i per tant l'equip d'Àngel Donato, que s'ha adequat perfectament i s'ha adaptat bé a aquesta categoria. Veurem si aquesta aturada que també ha patit l'equip il·licità en l'última jornada, doncs, li ha servit també per recuperar alguna peça o no, perquè un futbolista tan important per al conjunt de Donato com Yanni Vidal va ser baixat l'últim compromís.
I Omar,
ja he dit.
Gianni és el nostre porter.
Sí, Omar. Correcte. Bé, que veurem quines peces té disponibles l'Ilicitano, perquè és difícil també trobar informació del filial de l'Elche.
Sí.
Per sort, avui, si no em dius el contrari, tindrem també Àngel Donato a l'Hotel Suís.
Sí, en una estoneta, si tot va bé, podrem saludar el míster de l'Ilicitano i preguntar-li directament per Omar Vidal, perquè no va jugar el seu últim partit a Cornellà per lesió. Escolto soroll de fons que indica que estàs baixant a la sala de premsa.
Sí, estic aquí baix, però David Català encara no hi és per aquí. A veure, que no m'estiguessin esperant a mi. No, perquè havia sortit bàsicament a la gespa Vituri. No vull treure el tema de pràcticament cada jornada en què el Sabadell juga a casa, però no té molt bona pinta. Almenys des del que hem vist des de dalt, des de baix és veritat que potser no es nota tant, però des de dalt no tenia el millor dels aspectes. Però bé, en el moment que, mira, apareix David Català, entra a la sala de premsa Miguel Quereda, així que en pocs segons començarà aquesta roda de premsa prèvia al Sabadell Ilicitano.
Som-hi. A veure què diu avui el tècnic del Centre d'Esport Sabadell, després de no comparèixer la setmana passada.
Som-hi. Hola, David, bon dia. Mira, et pregunto per aquesta aturada que heu tingut, no?, de dues setmanes, malaurada aturada per les circumstàncies que ho van provocar. però pensant en vosaltres, en l'estat físic de l'equip o en el que va tocar passar després de la derrota contra l'Olot, ha anat bé, ha anat malament, no sé com ho heu viscut.
Sí, jo crec que ho tenim que agafar com una cosa positiva esportivament. Bueno, doncs, tot el que sigui descansar, desconnectar una mica també ens va venir bé. Després d'una derrota doncs, no és fàcil tampoc bueno, doncs, seguir la setmana, i jo crec que per recarregar piles i energies jo crec que ens ha vingut molt bé.
Sí, que deu recordar aquesta última derrota del Molot, seran tres partits consecutius a la Revolta.
Seran tres partits seguits a casa.
Refer-se una mica...
Balears, Olot, i ara Ilícita no. I ara toca refer-se i corregir els errors de l'últim partit. Si s'ha parlat de tot això.
Lògicament hem parlat, ho hem analitzat, hem vist vídeos, hem intentat corregir els errors que no tornin a passar, i és una mica el nostre dia a dia, no? Doncs, veure una mica amb què estem fallant o en què podem millorar, i lògicament perquè no es torni a repetir els errors que vam tenir, i intentar sempre buscar una millora. I per això estem entrenant cada dia, estem intentant millorar, amb els nois estem parlant, bueno, els estem ensenyant molts vídeos, moltes xerrades, i això és una mica el que també ens ha vingut bé aquest parón, diguéssim, d'aquesta setmana per intentar doncs, fer una mica de, bueno, de mentalitzar també els jugadors de la importància que tenen els errors que cometem per no poder perdre més punts a casa, sobretot.
Aquests errors, a quines conclusions heu arribat? Què s'ha de millorar? En què s'ha fallat? Sobretot en aquests últims tres partits on heu rebut sis gols.
Sí, doncs bé, bàsicament doncs, no concedir tants errors que ens costin els gols. No? Vam començar a ser un equip molt sòlid en defensa, que no encaixàvem gols pràcticament en cap partit o molts pocs gols, i hem de tornar un altre cop a ser un bloc sòlid, a començar un altre cop a créixer com a equip a partir de la nostra defensa. I quan parlem, sempre dic, sí que han hagut errors puntuals, de potser alguns errors de la línia defensiva, doncs a centres laterals que hem estat patint una mica, però jo ho vaig acomès una mica a estar una mica més compactes com a bloc, a ser una mica més sòlids i que no tinguin els equips aquestes oportunitats que poden tenir durant el partit, no? I sobretot si volem estar a la part alta de la classificació no podem permetre doncs, encaixar tants gols amb els partits.
Pregunto pel rival, que és veritat que tampoc va jugar la setmana passada. No sé si heu tingut molta informació o no, perquè a vegades costa una mica també tenir informació dels filials. I no sé fins a quin punt també esperes que pugui condicionar la seva formació. No sé si esperes que puguin jugar amb 5 i això pugui condicionar. Vaja, pregunto una mica pel rival.
Sí, bueno, sabem, hem analitzat bé el rival, l'Ilicitano, i sabem, no, com tots els filials, doncs és un equip molt perillós, té gent doncs, individualment amb moltes característiques i molt bon joc interior, doncs, bueno, molt gent a la part davantera que poden aportar molt de perill. I el que hem vist, doncs, acostumen a jugar amb una línia 5 defensivament, és difícil de superar-los. I bueno, doncs hem de tenir la tranquil·litat una mica de, com sempre a casa, no? De tenir una mica aquesta paciència, de tenir el control de pilota i sobretot que no ens pillin les transicions, que també són gent molt ràpida davant i ens puguin fer mal. O sigui que intentar controlar el partit des del primer minut, donar un ritme alt de partit i intentar doncs, això, doncs, fer el nostre joc com sempre, centrar-nos més en nosaltres que no en el rival i re, intentar atacar com més puguem, el millor.
Molts cops hem parlat de baixes, aquest cop hauríem de parlar més aviat del contrari. Tema de Cortés, que és baixa per sanció, recordem.
Sí, sabem ara de l'estat de forma de Sergio, l'important que és per nosaltres, però bueno, ha vingut així, ha vingut com ha vingut i això no ho podem escollir, o sigui que en principi doncs, tenia que haver descansat la setmana passada, no es va jugar, doncs descansarà aquesta setmana, o sigui no ha de ser tampoc per nosaltres cap problema, i estic convençut, com sempre dic, de la plantilla que tenim. Confio 100% en tots els jugadors que tenim a la plantilla i segur que el que li toqui sortir per la seva posició doncs, ho complirà amb garanties i amb això estic molt tranquil.
La resta com ha estat David Juanma, per exemple, que era el que està més a prop de tornar, no sé si aquesta setmana ja està disponible o no.
Sí, ha començat ja Juanma a entrar amb nosaltres, molt bona notícia per tots, doncs s'ha anat recuperant a la gent, ja ha estat entrenant una mica amb dinàmica de l'equip, però bueno, és veritat que porta també bastant temps fora i encara té que agafar una mica el ritme de competició i d'entrenaments, però bueno, ja és un mes de l'equip i pot estar en convocatòria pel partit de diumenge, sí.
Sí, et volia preguntar pels altres lesionats. Bé, és veritat que Bakayoko crec que li queda més, però l'altre dia teníem a Trapero i es veia bé i deia que en poques setmanes podria debutar ja amb l'equip. Que Peque Polo també sembla que va escurçant terminis. No sé com esteu veient des de l'staff, si preferiu també anar amb una mica de precaució perquè al final han estat lesions de llarga durada, però si ho veieu amb optimisme al seu retorn.
Sí, ara és un procés complicat perquè són jugadors que lògicament són fitxatges nous, han vingut amb moltes ganes d'intentar demostrar i a la primera de canvi van caure lesionats. Nosaltres som els primers que volem que estiguin quan abans millor, però s'ha de tenir una mica de precaució, venen de, com bé has dit, de lesions de llarga duració, no són complicades i hem de tenir una mica de calma, intentar no apressurar-nos abans per no tornar a recaure, però lògicament ja veure'ls al camp i ja que van evolucionant, doncs bueno, se crea ja, jo crec que el pitjor ja l'ho hem passat, ara queda ja els últims passos de la recuperació i esperem i desitgem doncs, quan ens els podem tenir disponibles millor, perquè són jugadors que jo els considero molt importants per l'equip.
Molta igualtat al grup.
Que entre el
play-off i el descens hi ha molt poca distància. S'esperava tanta igualtat?
Bueno, sincerament no m'esperava tanta igualtat. Sí que és veritat que potser encara amb 10 partits no hi ha marge tampoc perquè un equip o altre es vagi despenjant, però pel que estic veient hi ha molta igualtat i seguirà bé, i hem de ser conscients d'aquesta igualtat que jo crec que seguirà fins al final de temporada i d'això la importància d'anar sumant punts cada setmana, d'intentar doncs, cometre els mínims errors possibles doncs, per no despenjar-nos de les posicions de dalt i per seguir creixent. Però bueno, a la mateixa part doncs, serà important perquè tots els equips perdrem punts i hem de ser conscients, jo crec que hem de ser conscients de la dificultat d'aquest any i de la igualtat que hi haurà al grup, però bueno, nosaltres hem d'estar pendents de lo nostre, de la nostra feina i res, i mirar d'intentar d'anar setmana a setmana.
Molt pendents del que ha passat a València, fins i tot el club engegava una iniciativa aquesta setmana. Jo et vull preguntar com heu viscut aquestes dues setmanes, tant a nivell esportiu com a nivell extraesportiu. Imagino que, clar, no viviu al marge de tot plegat.
No, lògicament, doncs, com ho has pogut viure tu o tothom, no? Al final, doncs, bueno, són desgràcies que passen i et preocupa com et pot preocupar a tothom. I bueno, intentes evadir-te una mica quan estàs a la feina, doncs centrat una mica en tot el que pots controlar i el que et depara tu, que és entrenar. Però per al demés, doncs, com una persona normal, et preocupa la situació, ens ho mires, doncs estàs pendent, doncs hem fet la iniciativa al club, doncs intentar ajudar al màxim el que puguem. I bé, doncs pateixes igualment, pateixes i ho portes a dins, però bueno, hem d'estar centrats una mica en el nostre i tot el que hem pogut ajudar i podem ajudar, doncs serem els primers en fer-ho, però res més, ara centrats en el que podem controlar, que és el nostre.
Alguna més?
Doncs aquí acaba. Avui Vitori ens han fet el favor de deixar la porta ajustada i no tancada del tot, així que cap problema per sortir de la sala de premsa Miguel Quereda. Així que així acaba de feliç la roda de premsa de David Català prèvia al Sabadell i Illicitano de diumenge.
Bé, doncs, sobretot fent èmfasi al principi, Parc, en la idea de tornar a ser un bloc sòlid, de no concedir tants errors. No, aquesta dada no la donem a les estadístiques, la donem ara, però realment no oblidem que el Sabadell ve de rebre 6 gols en els últims 3 partits, és un aspecte a corregir. És cert també, d'altra banda, que diumenge visita la Nova Creu Alta un equip que porta 6 jornades seguides encaixant gol i que, de fet, només ha deixat una vegada la porteria a 0 aquesta temporada.
Doncs 0-0, no? El resultat de
diumenge.
No, mira, del que deies, Vituri, coincideixo que és un dels aspectes més interessants de la roda de premsa de David Català, i em quedo amb el que radiofònicament és una mica més difícil d'apreciar, és a dir, amb el rostre. Ha entrat somrient, més relaxat David Català, les respostes potser, doncs això, amb un to més distès potser que en altres compareixences. En canvi, en aquesta pregunta, quan ha hagut de fer aquesta resposta, és com que li ha canviat la cara i s'ha posat seriós, transmetent que és un problema que realment és allò de dir l'hem de solucionar i ho hem de fer ja. I ja et dic, és que el canvi d'aquest to més distès a un to més seriós s'ha notat força comparat amb altres respostes, així que sí que és un dels aspectes, o jo diria el principal aspecte a polir del Sabadell, en el qual l'estaf requinat s'està centrant en els últims dies.
De la resta, sobretot destacar que jo, per les seves paraules, diria que Juanma, com ja hem anat especulant durant tota la setmana, a la convocatòria sí, però per ser titular no. I bé, amb ganes també, tot i que hem de frenar els Peque Pol, o Trapero i companyia, però considerant-los, David Català, peces importants en els seus esquemes.
Sí, i del que deies de Juanma, hem pogut parlar una estoneta amb Pau Fernández també, i ens deia, sí, clar, aquestes dues setmanes que li havien anat bé per recuperar-se millor de la lesió, és cert que al final té un edema i per tant aquest dolor, no molt intens, però va fent mal constantment, tot i que ja et dic, de forma moderada i amb poca intensitat, però aquests dies també li han servit a ell per acabar-se de recuperar i per tornar a un ritme més adequat o acompanyant els seus companys. Per això jo crec que, vaja, després, potser diumenge, David Català ens pot sorprendre, però tot apuntaria que Pau Fernández hauria de jugar de titular i que Juanma García esperés el seu torn a la banqueta.
Doncs veurem si finalment és la idea del tècnic del Centre d'Esport Sabadell o no aquest diumenge a les 6 davant l'Elche Ilicitano. Res més, no?, des de l'estadi de la Nova Creu Alta, Parc?
Està tot dit, que demà és l'últim entrenament, no em facis dir-te on, perquè m'ho havien dit i s'ha manat del cap, així que perfecte per acabar la connexió.
No la vull espifiar jo ara, però si jugant a la Nova Creu Alta, entenc que o en el mateix escenari o a Sant Oleguer, sobre gespa...
Sí, cert. Mira, havia de ser la Nova Creu Alta i m'han dit, ai, doncs mira, no tinc el pla aquí. O sigui que ja ho explicarem després al web de Ràdio Sabadell.
Perfecte. Doncs ens emplacem allà. Gràcies, Parc, que vagi bé.
Adéu, Vituri.
Doncs 2:15, seguim amb aquesta prèvia del Sabadell Elche Ilicitano, amb les estadístiques, amb el llibre de registre, li posa a veu, com pràcticament sempre, la Núria García.
El llibre de registre.
Recuperem també les estadístiques després d'una setmana sense la dosi habitual dels divendres i ho fem parlant d'un equip de bon record.
Els precedents.
L'Elche, farcit de jugadors del filial, va ser el rival contra el qual el Sabadell va aconseguir la seva única Copa Federació l'any 2000 al Martínez Valero. Amb l'Ilicitano com a tal, únicament existeixen dos precedents, tots dos a la mateixa competició fa gairebé 9 anys. L'equip que dirigia aleshores Miguel Álvarez va quedar eliminat als setzens de final després d'empatar a 2 a la Nova Creu Alta en el partit d'anada i de 0 a 1 a la tornada disputada dues setmanes més tard a Torrellano.
El rival.
El filial il·licità arriba a la cita 8è amb 14 punts, 3 menys que el Sabadell, però amb la jornada pendent de recuperar contra el Sant Andreu. Els d'Àngel Donato, que van guanyar el grup valencià de tercera federació el curs passat, amb molta mà de ferro, van ser l'últim equip que va perdre la condició d'invicta a mitjans d'octubre i, de fet, també són l'únic conjunt que només ha perdut un partit fins al moment.
La curiositat.
L'Ilicitano també compta amb el pitxitxi del grup 3 i Omar Vidal, el davanter de 25 anys del COI, màxim realitzador a tercera amb 26 gols, ha marcat 6 de les 13 dianes de l'equip a segona, però també és cert que no va jugar l'últim partit a Cornellà per lesió i ara mateix és dubte. Per tant, podria ser que diumenge no coincidís amb el segon màxim anotador del grup, que és el sancionat, Sergio Cortés. El capità arlequinat porta 5 gols, els mateixos que Van den Herik, del Terrassa, i Adnane, de l'Europa.
Una mica d'història.
El Sabadell il·licitano serà el tercer partit consecutiu que jugui l'equip de David Català a la nova Creu Alta. Una seqüència molt poc freqüent, a no ser que hi hagi ajornaments o altres competicions que entrin en joc enmig de partits de Lliga. L'última vegada que va passar això, curiosament, va ser durant la temporada 2015-2016 que esmentàvem abans, amb el filial de Lecce involucrat. En qüestió de 10 dies, el centre d'esports va signar aquest 2-2 a la Copa Federació i també va guanyar a dos equips balears a segona B, 2-0 al Llocetense i 2-1 a l'Atlètic Balears, que també ha format part de la seqüència actual.
Amb el xiulet a la mà.
Joaquín Béjar Caballero, col·legiat murcià que enguany s'estrena a la segona federació de moment, ha arbitrat 4 enfrontaments amb 3 victòries locals i una visitant. En aquests 4 partits, per cert, un dels dos equips s'ha quedat sense marcar. De moment, la seva mitjana és de 5,25 grogues per partit i només ha mostrat una targeta vermella.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs les estadístiques amb aquest àrbitre inèdit pel Centre d'Esports Sabadell un mes aquesta temporada. Completem la prèvia del Sabadell i el Xilicitano saludant també el tècnic rival com pràcticament cada divendres. En aquest cas li agraïm especialment perquè sempre sabem que és difícil poder parlar amb els entrenadors dels filials. Ángel Donato, técnico entrenador del El Xilicitano. Bon dia, buenos días.
Buenos días.
Bueno, de entrada, preguntarte cómo habéis llevado vosotros estas dos semanas un poco raras. Teníais que jugar vosotros contra el Sant Andreu, se suspendió también el partido. ¿Cómo lo habéis llevado?
Sí, bueno, jugamos contra Sant Andreu, como había un poco de dudas ante la situación de si jugábamos o no, porque ya había rumores, nosotros preparamos la semana con normalidad, tratando de controlar todo el plan de partido, pero bueno, ya cuando el jueves nos dijeron que se suspendía toda la comunidad valenciana, entrenamos el viernes y dimos libre el fin de semana, ya que, como sabéis, la agenda está un poquito apretada, entonces bueno, les dimos dos días de descanso a los chicos.
Entiendo que no habéis tenido mucha afectación, ¿no?, por la Dana, más allá de algún jugador que pueda ser de un poco más arriba.
No, nosotros en Alicante y en Elche no ha llovido, pero no nos ha afectado en nada. Si tenemos un chico que es de Valencia, de un pueblo interior, que tampoco ha tenido ningún afectado familiar ni nada, así que nosotros con normalidad.
Decía ahora el míster del Sabadell, David Català, que después de la derrota contra el Olot ha venido bien este parón para desconectar, para cargar pilas. En vuestro caso veníais de un empate agónico in extremis en Cornellá. En este sentido, no sé cómo ha ido este parón, si bien o mal.
Bueno, como todo, viene bien desconectar, pero sí es cierto que cuando viene de nosotros, en nuestro caso, llevamos dos jornadas sin ganar, perdimos con Lleida y empatamos con Cornellá, sí que es cierto que tienes ganas, ¿no?, de jugar lo antes posible para resarcirte un poco de la situación, pero bueno, al final es una categoría muy ajustada, muy igualada. Y bueno, sí que es cierto que para un fin de semana que podíamos desconectar un poquito, yo creo que nos ha venido bien también.
Sí que es verdad que este primer cuarto de liga para el Ilicitano, la verdad es que está saliendo, más allá de estos dos partidos, realmente bien, ¿no? Sois octavos con 14 puntos, siendo un equipo que viene de tercera federación. No sé por dónde pasa el objetivo del equipo esta temporada.
Bueno, el objetivo real del filial, lo que nos transmitieron a principio de temporada, era formar jugadores para el primer equipo, que bueno, que pusiéramos a los jugadores jóvenes, que les diésemos recorrido, que les diésemos proyección, y bueno, ahí está el ejemplo, ¿no?, de que 4 jugadores que estaban con nosotros ahora ya están en dinámica de primer equipo, incluso algunos siendo titular con ellos, y bueno, creo que ese es el objetivo. Y bueno, más allá, yo sí que creo que bueno, pues para poder formar a los jugadores creo que está muy ligado a la competición, ¿no?, y que si queremos que estén en el primer equipo en segunda división, al final tienen que saber competir y darle importancia también al resultado.
Luego hay un caso concreto también, Ángel, que es el de Yomar Vidal, lo decíamos ahora, ¿no? 26 goles la temporada pasada, lleva 6 goles en este inicio de liga, pero al tener 25 años, si juega con el primer equipo, ya no puede volver al filial. ¿Cómo lleváis este caso también? Y siendo un jugador, además, que si no nos han informado mal, el último partido en Cornellá se lo perdió por lesión.
Sí, a ver, es un jugador que para nosotros nos da ese gradito de experiencia, es un jugador que a nosotros en ataque nos da mucho porque maneja muchos registros, porque es un jugador muy rápido a la espalda, que luego el juego de espaldas lo hace muy bien también. Entonces a nosotros nos aporta en cuanto a esa veteranía, sin ser un jugador veterano, pero para el resto que son muy jóvenes, sí que nos aporta ese gradito de experiencia. Y bueno, como bien dice, no puede jugar con el primer equipo porque no tiene ficha sub-23. Entonces bueno, me imagino que en Navidad se valorará esa posibilidad.
A todo esto, no hemos hablado del partido todavía, pero no sé desde Elche qué esperáis de este Sabadell ilicitano. Decía David Catalá que quizás esperaban que toca tener un poco más el control de la posesión y estar muy atentos al peligro del ilicitano en las transiciones, en las contras. ¿Qué plan de partido, qué idea tenéis en la cabeza vosotros?
Bueno, yo creo que vosotros le conocéis casi mejor que yo al Sabadell, lógicamente. Bueno, hemos visto los últimos 6 partidos y yo creo que es un equipo que en cuanto a nivel individual es una plantilla que yo creo que se ha hecho claramente para luchar por el ascenso. Creo que la tienen, creo que tienen muy buenos jugadores. Y luego a nivel colectivo creo que es un equipo que está bien trabajado, ¿no? Que maneja bien las situaciones de presionar en bloque alto y luego cuando tienen que meterse atrás no sufren. Y bueno, luego yo creo que es un equipo que en situaciones de centro lateral, en situaciones de llegadas, creo que es un equipo muy poderoso, ¿no? Con el 9, con el delantero, creo que se maneja muy bien esas situaciones también de juego directo, de que se las queda muy bien. Y luego, pues, con Rubén y compañía, creo que luego las transiciones las hacen muy bien también. Entonces, bueno, creo que evidentemente va a ser un partido muy bonito, que nos hemos ganado a disfrutar del estadio, de ese rival, y bueno, nosotros vamos a ir allí a por los 3 puntos.
Pues Ángel Donato, entrenador de este Elche ilicitano, muchas gracias por habernos atendido unos minutos aquí en Radio Sabadell. Que vaya muy bien la temporada. Gracias.
Muy bien, gracias a vosotros.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Sabadell en joc.
El futbol torna i ho fa amb més força que mai. El Sabadell es retroba amb la seva gent després de la derrota davant l'Olot. Guanyar i fer-ho a casa és una obligació pels de David Catalá. Diumenge a 6:15 de la tarda, Centre d'Esports Sabadell, Elche ilicitano. Acompanya'ns a la transmi més arlequinada amb la narració del Sergi Garcés i els comentaris de Sergi Parc, tot sota la direcció de Pau Vituri. Aquest diumenge, 10 de novembre, a 6:15 de la tarda i des del Temple, Centre d'Esports Sabadell, Elche ilicitano, a Ràdio Sabadell.
Escolta cada cap de setmana les retransmissions del Centre d'Esports al Sabadell en joc.
Ai, ai, multireformista. Allò que havia de ser una reforma de 2 dies acaba sent de 2 setmanes perquè cal canviar les canonades. Si les obres són lentes, si més no que la compra del material sigui ràpida. A Obramat hem dissenyat els nostres magatzems perquè no perdis ni un segon. També pots comprar a Obramat.es amb lliurament en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Queden 19 minuts i seran les 2. Per cert, diria que no ho hem acabat de confirmar abans, si no ho repetim, però que l'entrenament de demà del Centre d'Esports Sabadell finalment a Sant Oleguer. Per tant, no cal esperar la web prèvia d'aquest Sabadell ilicitano. Bé, en tot cas a Olímpia tindrem duel de filials demà entre els segons equips del Centre d'Esports i del Girona. Moment dur de la competició pels de Conrad García, ja que recordem són els coers a la classificació del grup 5è de Tercera Federació després de la derrota en la darrera jornada de Lliga davant la Grama. Per tant, enfrontament important, sobretot pel Sabadell B, que només ha guanyat un partit en les 9 jornades disputades. Ja s'han jugat la meitat de la primera volta, però l'entrenador demana calma.
Jo estic convençut que la gent que està a mitja taula baixa acabarà amb molts a mitja taula alta i viceversa. Això ara mateix, la jornada 10, es comença a veure una situació, però que pot revertir-se en qualsevol moment. Ho aconseguirem, perquè la feina al dia a dia és boníssima, la mentalitat dels jugadors és espectacular, com competeixen és bo, i tenim aquest punt d'injustícia de que qualsevol errada ens penalitza molt. Però bueno, nou rival, a netejar una mica la ment i a tornar a competir de nou.
I part.
En canvi, el Girona B és quart, és a dir, en zona play-off d'ascens, però també és cert que només hi ha 6 punts de diferència entre els gironins i el Sabadell B, tot i ser últim. En aquest sentit, el capità Albert Morral també preveu un duel igualat per demà.
Som un bon equip, som un filial com nosaltres. Anirem a guanyar els partits a Olímpia, que al final a Olímpia als rivals els costa molt treure punts, i si volen guanyar ja saben el que han de fer. Com dius, són filials com nosaltres, són una plantilla molt jove i serà un futbol igual no tan físic com ens estem trobant ara i serà un partit més a veure qui és més bo.
Doncs demà, 4:45 a Olímpia, aquest Sabadell B, Girona B a Olímpia, en un partit, com molts altres aquesta temporada, en què tornaran a la ciutat dos exarlequinats. Biel Ferrés, qui ni tan sols va arribar a debutar amb el primer equip en Lliga la temporada passada, abans de marxar al mercat d'hivern, i Sergi Puig, el porter maresmenc, va ser futbolista de la plantilla del Sabadell la temporada 22-23 amb Gabri Garcia a la banqueta primer i amb Miqui Lladó després. El saludem en directe. Què tal, Sergi, com estàs? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia.
Bé, ho estàs jugant tot, de moment, amb el Girona B. Com va per allà?
Doncs molt bé, molt bé. Que molt, molt content el club. Bueno, un club que ha crescut moltíssim en aquests últims anys i bueno, doncs poder formar-hi part doncs és una sort i em pren aquesta temporada doncs com un repte.
D'entrada, allò, preguntar-te una de les preguntes que segurament t'hauran fet, no? Per què el filial del Girona? Per què aquest canvi amb 25 anys, gairebé 26, a arribar a un filial?
Bé, perquè sí que és cert que aquesta temporada passada vinc de jugar-ho tot a Primera Federació i que tenia ofertes de categories millors de primera res. Però bueno, al cap i a la fi vaig valorar més enllà que la categoria. Crec que el Girona és un club on s'estan fent molt bé les coses, hi ha un projecte molt, molt, molt interessant pel filial. Després, doncs, bueno, sempre tens l'espineta aquesta d'intentar fer les coses bé per veure si es pot arribar a dalt, però bueno, ja et dic que va ser una decisió pensant en el projecte esportiu, que crec que és molt interessant. I, bueno, doncs també això, intentar que estar en un club on el dia a dia és superprofessional i sentir-te futbolista realment això de nivell professional.
L'any passat et vam tenir al Sestao, el Sestao Rivera, Primera Federació, on pràcticament ho vas jugar tot, vau assolir la salvació. Deies que havies tingut opcions de seguir fins i tot a Primera, no?
Sí, a la categoria sí que en vaig tenir, d'opcions, però bueno, ja sigui per motius esportius o inclús econòmics, doncs al final no vaig decidir no apostar i bueno, valorar altres coses, com he dit, com és el projecte esportiu i estar també doncs, a un club a prop de casa que és molt, molt, molt professional i que està fent les coses molt, molt bé.
I abans, com dèiem, venies d'aquella temporada amb el Sabadell, un any en què va haver-hi doncs, diferents contratemps en forma de lesió, un parell d'ells, després també va arribar a Ortolà al mercat d'hivern. Com recordes aquell any?
Bé, va ser un any d'aprenentatge molt gran per mi, va ser un any molt, molt important per mi, el primer any on realment començo a tenir una titularitat a la primera volta especialment doncs important i a tenir minuts i sentir també aquest no aquesta pressió, però sí que aquest sentiment de que t'estàs jugant algo, que hi ha molta gent darrere que sent els colors i bueno, va ser un any això, d'aprenentatge molt gran. Sí que és cert que la primera volta doncs, vaig tenir més continuïtat i crec que va estar força bé, tot i que l'equip doncs, ens va costar bastant. I després, la segona volta, doncs, per sort, vam poder tirar la situació endavant. Crec que va ser, al final, va ser un final merescut i que ens mereixíem tant nosaltres com l'afició. O sigui que recordo això, una temporada amb alt i baixos, però d'aprenentatge gran i que al final la vam salvar. Per tant, content.
I ara, com diem, toca aquest partit de demà a Olímpia. No és la nova Creu Alta, però és a Olímpia on, bé, unes quantes sessions sí que hauries fet en el seu dia.
Sí, i tant. Recordo perfectament perquè entrenàvem bastant a Olímpia i bueno, sempre es farà estrany, no?, tornar a Sabadell i jugar a Olímpia, però bueno, tornar a Sabadell sempre és especial.
I quin partit espereu des d'allà, des de Girona? Perquè realment el Sabadell B arriba tocat a la classificació.
Sí, arriba tocat, però sí que sabem i som conscients que és un equip que creiem que es mereix més del que té, perquè sí que és veritat que té aquest punt de filial, no? Igual que nosaltres, realment, que tens certs moments de desconnexió o certs moments en què hi ha una errada que et fa canviar totalment el partit, però és un equip que, ostres, ofensivament crec que té coses molt interessants, un equip que juga bé. Crec que serà un partit bastant interessant, un partit tàctic, bastant jugadors que tenen molt talent i que pot estar allà al desequilibri. I com ha comentat abans, no me'n recordo quin jugador era el Sabadell.
Albert Morral, sí.
Que ha comentat això, que potser no seria un partit tan físic com els que sol haver-hi a la categoria, però sí que això, crec que serà un partit molt... que anirà de detalls i que jugadors amb talent poden desequilibrar-ho.
Doncs partit atractiu, aquest Sabadell B-Girona B, demà a Olímpia, duel de filials a Tercera Federació, i amb aquest punt també emotiu, o especial, anem a dir-ho així, el retorn de Biel Ferrés, ho dèiem, i també, sobretot, del porter Sergi Puig. Sergi, que vagi molt bé, que ens alegrem que t'estiguin anant molt bé les coses a Girona. Molta sort aquesta temporada, si m'ho permets, a partir de diumenge.
Vinga, igualment, moltes gràcies per trucar i molta sort en el filial com al primer equip.
Gràcies, adeu.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Onze minuts i seran les dues. Obrim bloc poliesportiu aquí a l'Hotel Suís perquè demà tenim una cita històrica a Can Llong i també al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. L'Astralpool Natació Sabadell i el Terrassa disputen el primer derbi de sempre a la Champions de Waterpolo. Per ser justos, fa qüestió de 6 anys ja es van enfrontar els dos masculins en una fase prèvia de la màxima competició continental, però aquest és el primer duel entre tots dos sèniors femenins.
Sempre motiva el derbi, com de Terrassa. Fa il·lusió, no? Al final té la gràcia aquesta, no? Que és contra un rival pues, històric nostre, no? I tenim moltes ganes de que arribi ja dissabte i dissabte que ve. I amb ganes.
Eren les paraules del tècnic de l'Astralpool, el David Palma. Tots dos equips es veuen les cares a Can Llong a la segona jornada de la fase de grups. Recordem que el conjunt sabadellenc es va estrenar amb una plàcida victòria per 8-13, que podria haver estat encara més contundent a la piscina del Dunaujvaros hongarès. El més important per Palma és que l'equip està rutllant.
És una piscina difícil allà al Dunaujvaros, no? Una piscina molt gran també, com amb la sensació de fred i la veritat que vam sortir molt. Molt ben posades, no? Ja teníem la lliçó apresa de la temporada passada que vam patir molt allà i la veritat que content, no? Vam dominar tot el partit, al final ho van ajustar una miqueta, però jo dic que la sensació és molt positiva de com està funcionant l'equip, no? És evident que dissabte pues, és una nova final contra Terrassa que comences de zero i nosaltres aquí a casa no volem perdre per punts.
Doncs una final, deia David Palma, davant un Terrassa que és el líder de la divisió d'honor de la Lliga Iberdrola femenina, empatat a punts amb l'Astralpool, però primer per diferència de gols, amb un calendari força assequible, tot s'ha de dir. I un Terrassa que la primera jornada de la Champions va caure per aquesta mateixa diferència de 5 gols, 11-16, a casa davant el Buliagmeni. A la banqueta, un bon amic de la casa, el Jordi Millán, que demà no el podrem tenir de comentarista per raons òbvies, i que explica que sobretot han incidit aquests dies en la defensa.
Ja fa temps que nosaltres estem treballant sobretot la defensa, perquè sí, el waterpolo avui en dia es fa molts gols. Però sí que realment, si tu vols estar en partits importants, no pots anar a tants gols. És una loteria. Realment, sí, tu pots estar molt encertada davant, però la teva defensa l'has de guardar molt bé. I realment, des del Buliagmeni, ja és una de les coses que crec que hem millorat, o volem millorar, i hem tingut dos partits que per preparar aquesta defensa amb rivals una mica més assequibles a Lliga, i ens ha sortit bastant bé. Ara ho hem de demostrar amb un equip gran com és el Sabadell.
I un Jordi Millán que ha tornat, o que tornarà en aquest cas diumenge, demà, a casa seva, on va arribar a ser, recordem, capità del masculí, va guanyar dues copes del rei, va estar 14 anys entrenant a diferents equips de la base, va ser la mà dreta de Nani Guiu a la Champions del 2016, i així un llarg etcètera. Li hem preguntat si realment té papallones a l'estómac durant aquesta setmana per tornar, a més, a la piscina de 50 metres de Can Llong. Doncs diu que no massa.
Pues la veritat que no. O sigui, havia tornat a Sabadell a jugar contra equips inferiors i bueno, estava a Sant Feliu i tal, però aquesta vegada no. La veritat és que no. És especial perquè al final sí, et fa gràcia i sobretot el que em sembla que ho parlava amb algú, el tema de la Champions, és un partit molt important i sobretot em fa gràcia per això, perquè és partit de Champions i estem focus en aquest partit, realment. Creiem en les nostres opcions i és que he tingut tanta feina aquesta setmana per preparar el partit que al final no et deixa lloc, això.
Doncs un Jordi Millán que diu que, vaja, que no massa especial, que sí, que té aquest punt de retrobament, però que realment no s'ho prenen massa nervis. Recordem que va arribar al Terrassa procedent del Sant Feliu l'estiu del 2021 i aquest mateix estiu, el van cridar a files al primer equip després de la controvertida decisió de prescindir de Xavi Pérez, el gran impulsor del femení al club agarenc. Això va comportar canvis, sortides de jugadores que no estaven d'acord amb aquesta sortida del tècnic i, sobretot, una baixa important, la de la boia Paula Camus, que ha fitxat pel Sant Andreu. Tot i això, segons David Palma, creu que Millán està fent un gran treball en aquest inici de temporada.
Penso que està fent bona feina. Al final és un equip nou, no?, que necessita temps. Vaig veure el partit contra el Bullet-Man i bueno, van aguantar tres parts i al final els hi van marxar i penso que està fent bona feina. És un equip que surt bé a la contra, potser li costa la posició de boia, no? Treballen bé el llançament, o sigui, és un bon equip.
I en el creuament d'elogis, Millán també ha ressaltat el potencial d'aquest 7 vegades campió d'Europa de l'Astralpool Natació Sabadell, tot assegurant que hauran d'estar en el sentit, o també com escoltàvem ara fa uns instants, en el seu màxim nivell per tenir alguna opció.
Al final saps l'equip que t'enfrontes, i l'equip que t'enfrontes ara mateix és l'actual campió de la Copa Europa, i sí, la gent, no, és que encara no estan, no, és que no sé què, és igual. Tu saps el tipus de jugadores que són, o sigui, són les jugadores a què ens enfrontem, i no podem deixar res a l'atzar, que es diu. Llavors ho hem preparat molt, a veure si surt, i realment creiem en les nostres opcions.
Doncs amb optimisme, Jordi Millán, abans d'afrontar aquest derbi, a tot això, curiositat, unes quantes waterpolistes que jugaran demà i que ho han fet a banda i banda de la Mancomunitat, a l'Astralpool, Bea Ortiz i Paula Leitón, que és agarenca i formada allà, i al Terrassa la veteraníssima Pili Peña, que va militar al club entre el 2010 i el 2018 i va aconseguir 4 Champions a Sabadell. Una de les figures actuals del Terrassa, per cert, és Isabel Piralcova, que és or olímpica a París, amb Espanya, i filla d'Esvilen Piralkov, que va ser jugador del Natació Sabadell la temporada 2012-2013 i ara mà dreta de David Martín a la selecció espanyola masculina. A 1:15 arrencarà aquest derbi a la piscina de 50 metres, un partit, insistim, que es podrà seguir amb imatges al canal de Twitch de Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I d'altra banda, un apunt ràpid també de waterpolo, perquè el masculí disputa res, en qüestió de 35 minuts, un dels partits avançats de la 6a jornada de la divisió d'honor. El Keio Natació Sabadell visita l'Echeide de Tenerife, com diem, a partir de 2:15, hora peninsular. Els de Quim Colet es podrien situar com a líders provisionals a l'espera que demà jugui el seu partit l'Atlètic Barceloneta a casa davant el Cavalla de Ceuta. És l'últim test abans del transcendental duel de Champions del pròxim dimarts a les 8 del vespre a casa a Can Llong, davant el Savona italià.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
Quatre minuts i seran les dues. Avui rematarem el programa amb handbol perquè l'Oar Gràcia femení té una nova oportunitat per deixar enrere els perseguidors que intenten fer-li ombra al seu lideratge de la divisió d'honor plata. Les gracienques visiten el Lleida i una victòria d'entrada allunyaria ja les lleidatanes a 6 punts de diferència. L'entrenadora Carol Carmona s'ho pren com un repte de molt nivell.
És un equip que venen fent les coses molt bé, defensivament són molt robustes, jugadores molt agressives, algunes d'elles molt experimentades, amb molts anys a la categoria, i marquen diferències i d'igual forma que a nivell ofensiu, amb molts gols algunes d'elles, i bueno, i serà una bona prova de foc, una pista molt complicada.
Doncs justament a la seva pista, el Lleida ha encaixat l'única derrota del curs en l'últim compromís que va disputar. Va ser fa dues setmanes, ja que les de la Terra Ferma es van veure afectades la darrera jornada per les suspensions provocades per la Dana. De fet, més de la meitat dels equips del grup, 8 de 14, tenen un partit pendent de recuperar, entre elles les lleidatanes, com dèiem. Per tant, la classificació és una mica enganyosa, tot i que el que és una certesa al 100% és que l'Oar és invicta, amb 7 victòries en 7 jornades, i que el Sant Joan d'Espí i el Sant Vicenç, segons i tercer, respectivament, s'enfronten entre ells demà. Carmona, en tot cas, opta per centrar esforços en el seu partit i no mirar altres escenaris.
Amb el focus posat en Lleida, en la pista tan complicadíssima que visitem, i un equip fort, un equip que està a dalt.
I molt menys exigent, d'altra banda, hauria de ser el duel que el masculí de l'Oar disputarà a la pista del CUE de la Primera Nacional, un embol Molins que encara no coneix la victòria. Dos punts, doncs, amb els quals compta l'extrem Quim Baillo per defensar el lideratge.
Si volem estar dalt, són els típics partits que no es poden escapar. No vol dir que no ens esperem un partit complicat. Al final, Molins, al final de la temporada passada, la que va jugar molt bé, va treure molts de punts. Sempre són equips que els hi costa arrencar, però que després també planten cara qualsevol. Llavors, sí, són dos punts que hem de treure sí o sí, i no treure'ls seria un desastre. Però no ens esperem ni molt menys un partit plàcid.
Com dèiem, l'Oar és líder empatat a 11 punts amb el Sant Cugat, però amb millor diferència de gols. De tots els candidats està a dalt, el conjunt verd i blanc és el que té el compromís més assequible. Pel que ha de venir les pròximes setmanes, a més, podria ser una bona oportunitat perquè juguin els menys habituals, com alguns dels fitxatges de l'estiu.
És complicat venir aquí, és un nivell d'exigència més alt dels que venien, i adaptar-se al nivell tàctic als que han de jugar no és el mateix una primera línia que una segona línia, i són figures que els portem a la primera línia amb un concepte tàctic molt més complex, i penso que a poc el seu rendiment és brutal. Estem supercontents de com ho estan fent, i encara estem esperant que encara acabin de fotre l'explosió que els hi toca, perquè tenen un nivell boníssim.
Doncs...
Si no, no estarien aquí.
Doncs si no estarien aquí, com diu Quim Baillo, demà a 4:45 començarà l'enfrontament de l'Oar masculí a Molins, i a 8:00 del vespre ho farà el del femení a Lleida. Un minut i seran 2:00. Nosaltres ho deixem aquí, agraint la feina del Toni González a les vies de so, del Manu Palacios, el nostre estudiant en pràctiques, i del Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà a 1:45 ens hi posem al canal de Twitch, el Twitch d'Esports de Ràdio Sabadell, amb aquest derbi entre l'Estalpul Natació Sabadell i el Terrassa. I pel que fa al futbol, el Sabadell en joc diumenge a 6:15, aquest Sabadell Elche Ilicitano a l'antena de Ràdio Sabadell. Res més, que ara us deixem amb el Notícies Migdia, amb la Núria García ja preparada. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'1 a 2 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.